Restablertes les emissions de Ràdio Barcelona, es convocaren unes oposicions per cobrir dues places de locutors de continuïtat, els encarregats d'anunciar discos i programes. Després de 3 mesos d'exercicis, el jurat atorgà el lloc corresponent a Ràdio Barcelona a Enric Fernández Saloni, mentre que el de Ràdio Espanya fou concedit a Agustí Rafel Llena.
Un germà d'aquest últim, Joan Rafel, locutor també de Ràdio Espanya, avui jubilat, ens recorda aquells dies.
A l'any 39, la feina de control es limitava a vigilar l'agulla del so que no passés de la senyal vermella, ja que quan succeïa saltava l'emissora. La taula de control tenia 2 jocs de làmperes i s'anaven alternant durant les hores d'emissió. Hi havia també un joc de bateries que alimentava el so del micròfon del locutori. Quan en plena emissió el control s'adonava de la falta de so, anava al quartet de tècnica i muntava amb un carret les bateries que sempre hi havia de repost. El locutori tenia més feina i responsabilitat que no pas el control. Per no tenir ni teníem una clavilla que ens aliviés un atac de tos. Fèiem una senyal amb la mà i el control tallava un moment. Hi havia 4 tocadiscos, 2 de corrent contínua i 2 d'alterna. Teníem un gong elèctric UFA de 3 tecles, com el que hi havia al cinema Urquinaona, avui sala X. El fèiem servir com tocs d'atenció importants. Després teníem que usar un xilofon instal·lat en una maleta de fusta i fèiem una escala musical prèvia a l'anunci corresponent. A les 2 de la tarda i a les 9 de la nit donàvem l'hora exacta d'un meravellós rellotge carillon instal·lat davant la paret del micròfon. Són incomptables les vegades que descuidàvem obrir la palanca o bé tancar-la i sortien o no les senyals a les hores previstes. No obstant, com que les 2 i les 9 eren hores preferents, on l'anunci es pagava a 5 pessetes per paraula, estàvem de torn locutor i locutor i ens ajudàvem en casos imprevistos. Els discos normals de programació els posàvem nosaltres. La sintonia, que era Los Voluntarios, havíem de tallar-la al seu punt, a la meitat del disc aproximadament. Per cert, que hi havia un senyor ja entrat en anys i delegat pel govern per a la intervenció d'emissores, que cada vegada que sentia un disc de jazz entrava enfurismat al locutori i deia «Quítenme este disco inmediatamente, está desafinado!». El canviaven per un balset de les Oles, qualsevol i tan amics. L'autèntica revolució de la ràdio, al meu entendre, va venir amb la cinta magnetofònica. Quan amb els tècnics de control vàrem gravar les primeres paraules en aquells 2 primers carrets de fil reproductor Webster, fou el record més imborrable de la meva vida. Vàrem quedar petrificats. Era cosa de fantasmes. Poc després, vàrem passar del fil a la cinta perquè, sobretot en la música, aquesta última tenia més avantatges i també en la reproducció, còpies i bobinat. La ràdio fugia de les 4 parets del locutori. Aliada amb la telefonia, la cinta ens obria un món sense fronteres i es convertia en el medi més important de comunicació. A l'emissora de les Rambles, el radioteatre, la novel·la del Lunes, la revista Sonora, varen tenir molt d'èxit, gràcies a un acoplament artístic immillorable i a unes veus extraordinàries de l'anomenat quadro escénico. Café de la Tarde també es va mantenir molt de temps amb antena, amb remarcable audiència. La Caravana del Buen Humor va tenir un èxit també molt notable, doncs, com el seu nom indica, era un recull de contes i notícies divertides amb l'actuació d'artistes, imitadors i escriptors que cultivaven el gènere.